La tarda, el valor de la proximitat.
En 4 minuts arribarem al punt d'un quart de 5 que a partir de l'1 de gener d'aquest any totes les entitats han de presentar l'impost de societats, que de fet grava els ingressos que obtenen les associacions. La principal novetat, i per això en parlem, és que s'elimina a partir d'aquest any els supòsits que eximien algunes entitats d'haver de presentar aquest impost. La llei, per tant, afectarà els exercicis iniciats a partir de gener de 2015. Què vol dir això? Doncs que malgrat l'impost no s'haurà de presentar fins l'any que ve, fins al 2016, sí que les entitats han de portar des d'ara una comptabilitat de partida doble per poder identificar adequadament aquests ingressos i despeses corresponents a rendes exemptes i no exemptes. Avui volem saber com afecta la reforma fiscal i la llei de transparència a les entitats no lucratives, sobretot fixant-nos en aquest impost de societats. I el més important, què hauran de fer a partir d'ara les associacions sense ànim de lucre o els clubs esportius, per exemple? De quina manera s'encaren aquests canvis en la fiscalitat dels seus comptes, tenint en compte que a casa nostra hi ha moltes entitats i associacions que treballen per la societat, en molts casos sense ànim de lucre? Avui volem veure com queda tot plegat. Anem cap als estudis de Munt FM Ràdio. Laura Alcalde, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El teixit associatiu no està al cas d'aquests canvis fiscals? Ho dic perquè arreu del país hi ha molts ajuntaments que comencen a fer xerrades per informar les entitats, per informar els clubs d'aquests canvis.
Doncs hi ha de tot. D'entrada podríem dir que en general els membres de les associacions i entitats dels diferents municipis tenen certa inquietud i també preocupació davant d'aquests canvis fiscals. Per què? Doncs bàsicament per aquesta manca d'informació en molts casos. De fet, cada entitat, com deies, té una personalitat diferent i volen saber com els afectarà i què és el que han de fer. Si ens situem en l'àmbit més cultural, avui hem convidat als estudis la Cristina Gràcia, que és productora del grup de teatre L'Acudit. D'Alfarràs, Cristina, benvinguda. Moltes gràcies.
Hola, molt bona tarda.
És certa aquesta sensació de tenir poca informació respecte a aquest canvi de fiscalitat que us ve a sobre una mica?
Sí, realment no poca, no gens d'informació. Les associacions ens hem assabentat d'aquest canvi amb la fiscalitat de boca a boca i d'algun anunci que ha sortit a la televisió o als mitjans de comunicació, però la veritat és que no sabem per on començar, no sabem a on anar. La majoria d'associacions culturals, clar, som associacions que movem un volum petit de diner, i per la qual cosa, clar, nosaltres no anem amb una gestoria o no necessitem el suport de cap persona que ens ajudi a portar la nostra comptabilitat, no? Llavors, clar, si nosaltres no ens assessora ningú ens diu què hem de fer, que hem de portar una comptabilitat, no sabem ni per on començar. A part que tot val diners, anem amb una assessoria a preguntar, o truquem a Hisenda, o truquem a on hem de trucar i tampoc no ho tenen gaire clar. Saps? Estem una mica...
Desinformació general, no?
Sí,
una mica?
Sí, bastant.
En el vostre cas, què és el que sabeu com a grup de teatre? Sabeu algun detall de fins a quin punt us hauríeu d'acollir aquesta nova fiscalitat?
Bé, nosaltres sé que ens han dit que hem de mirar de portar una comptabilitat a doble banda, això que diuen, que encara no sabem bé realment com ho hem de fer. Sé que hem de separar despeses i ingressos, que més o menys ja ho portàvem, no? Però nosaltres som una associació sense ànim de lucre. Tots els diners que agafem els gestionem per dintre de la societat, no? Per en benefici de la societat. Llavors, clar, si a més ens hem de gastar diners amb una gestoria perquè ens porti tota aquesta paperassa i més que res perquè no tenim un volum tan gran com per generar tota aquesta documentació que ens demanen.
Uh-huh. O sigui, que són més entrebancs que no pas facilitats, no?
Sí, a part que estem super desinformats perquè no ens ha informat ningú. No sabem si ens havia d'informar des de part de l'Ajuntament, des de part de la Generalitat. Clar, no hem rebut cap carta de res, clar, llavors aquí ens hem d'adreçar perquè ens doni solució a tot això.
Doncs, Cristina, anem cap a la ciutat de Mataró. És una ciutat que compta amb centenars d'entitats esportives dedicades als esports de base. De fet, funcionen amb estructures molt bàsiques, sobretot amb molt voluntariat. I aquí tenim l'exemple d'un club que també s'ha vist afectat, naturalment, com tots els clubs esportius, però que ja s'han posat en mans d'una gestoria per saber què han de fer. Enric Ventura, bona tarda des de Mataró Ràdio.
Bona tarda, Marina.
El que doncs... dèiem, parlem de l'associació esportiva Sincro Mataró.
Exacte, és una de les entitats esportives de la ciutat, com deies, i un exemple de fer molt en poc. Amb els canvis legislatius, però, es veuran afectats. De fet, doncs, ja que entrem ara en l'àmbit esportiu, recordar la vaga que va fer, per exemple, el futbol català al cap de setmana del 14 de febrer, precisament contra aquesta persecució fiscal, com l'anomenen. Tornant cap a Sincro Mataró, hem de contextualitzar una mica aquesta entitat. Es dedica a l'ensenyament i difusió de la natació sincronitzada i compta actualment amb un centenar de nedadores d'entre 4 i 16 anys, per tant, una voluntat aquí, diguéssim, formativa, un dels clubs doncs, que ha de buscar ara ajuda per fer front a la nova llei.
Tenim a l'altre costat del telèfon en Marcos Reinado, del grup cescap.com, de la seva consultora esportiva. Marcos, bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Què ha passat? Per què era necessària aquesta modificació dins la llei?
Home, jo no sé per què era necessària, això en tot cas possiblement li hauries de preguntar a les autoritats de l'Estat, no? Que són les que legislen. Nosaltres simplement ens dediquem a explicar una miqueta millor de quina manera doncs, les entitats sense ànim de lucre han de fer front a aquests nous reptes que els hi suposa doncs, la gestió d'aquest tipus d'obligacions.
Clar, avui parlem de l'impost de societats que grava aquests ingressos que obtenen les associacions. A partir d'ara... l'hauran de presentar.
Sí, a veure, anem una miqueta pams, Vull dir, l'impost de societats grava els, no els ingressos, grava els beneficis,
sí.
En aquest cas de les activitats, diguéssim, no exentes, qualsevol tipus d'entitat, tot i el seu no afany de lucre, desenvolupant diferents tipus d'activitats. Hi ha activitats que, des del punt de vista de l'impost de societats, estan exentes, i activitats que no estan exentes. Per tant, el que grava en aquest cas és el resultat de les operacions no exentes, que seria doncs, tot allò que no té a veure, en principi, amb l'activitat social de l'entitat. Això fa referència a la modificació que a finals de l'any passat es va aprovar, que tots coneixem d'una forma més quotidiana amb el nom de la reforma fiscal, que ha afectat molt de ple a les entitats esportives, a les entitats culturals, a les AMPAs, a qualsevol tipus d'entitats sense ànim de lucre.
Marcos, però per exemple, tenim aquí a la productora del grup de teatre L'Acudit del Ferràs. Aquest grup de teatre, a partir d'ara, quins comptes ha de presentar i com ha de portar la comptabilitat?
Aviam, m'ha semblat sentir-la en el moment que he entrat aquí a parlar amb vosaltres, que... fins i tot aquesta senyora estava dient que havien de portar comptabilitat per partida doble.
És que això és el que es diu a tot arreu.
Correcte, sí, aviam. El govern, d'alguna manera, el que ens està dient, o aquesta reforma fiscal, el que ens està dient, la reforma fiscal i tot una miqueta, perquè dintre del món associatiu hi ha moltes més obligacions a part de les fiscals. Però d'alguna manera el que el govern doncs, ens està dient és vosaltres sou entitats sense ànim de lucre, podeu desenvolupar el vostre caràcter social. Per desenvolupar el vostre caràcter social tindreu una sèrie d'exempcions molt més grans i molt més importants que les que tenen les empreses privades o les que tenen els autònoms o les SLs, però haureu de començar a treballar com una empresa privada. Les empreses privades treballen, la comptabilitat la treballen les SLs i les SLs la treballen a través de la comptabilitat per partida doble, que això el que vol dir és que tu a part o a més de comptabilitzar els ingressos i les despeses, és a dir, les factures tant d'ingrés com de cobrament que generes, has de, diguéssim, comparar aquests moviments amb els moviments del banc. Per això és partida doble. Perquè...
I en els casos de les entitats que estiguin treballant amb voluntaris, com ho fan?
Aviam, totes les entitats treballen amb voluntaris, o volen treballar amb voluntaris. De fet, les úniques... els únics ens que poden treballar amb voluntaris són les entitats no lucratives. Aviam, un voluntari per definició és una persona que no cobra. si aquesta persona, entre cometes, se li rescabala de les despeses que li ocasiona la pràctica del voluntariat, perquè agafa l'autobús o perquè agafa un taxi o perquè li suposa algun tipus o perquè compra algun tipus de material que utilitza després per desenvolupar la seva funció de voluntariat, doncs això, biològicament, la persona té el dret de ser rescabalat d'aquesta despesa.
No? Clar, això, però fins ara hi havia aquestes excepcions, hi havia unes excepcions que d'alguna manera protegien aquestes entitats, aquests clubs més petits, i ara això s'ha acabat.
Aviam, s'ha acabat des del punt de vista de l'impost de societats, però des del punt de vista de l'IVA, des del punt de vista de les obligacions amb les persones, ja sigui voluntàries o laborals, aquí no ha canviat pràcticament res. Simplement aquí el que passava és que, pels motius que siguin, doncs l'administració mai s'hi havia posat en aquests sectors, i ara, doncs, d'ençà dels últims 15-16 mesos, doncs, pels motius que siguin, que jo no els conec, doncs, estan investigant una miqueta més aquest tipus d'entitats, no? Però insisteixo que la reforma fiscal, sí, la manera de fer la comptabilitat o de l'impost de societats, en principi, ben poca cosa ha afectat a les relacions que s'establien amb voluntaris, amb gent laboral o amb l'IVA, per exemple.
Clar, però imagino que ara els clubs, les entitats, necessitaran de gestors d'alguna figura externa que pugui portar aquesta comptabilitat.
Aviam, no només la comptabilitat, insisteixo. M'ha semblat sentir que la senyora que estava a Ferraz deia, bueno, però qui ens pot ajudar, qui ens pot assessorar, de quina manera això ens ho poden explicar, no? Aviam, nosaltres el que realment estem veient en el sector associatiu és aquesta falta d'informació que la gent té.
Sí.
Aquesta falta d'informació genera molta desconeixença i genera molta por. I a vegades coses que no són tan complexes i tan complicades fan una muntanya encara més gran, no? Lògicament hi haurà coses que necessitaràs, igual que una empresa, hi haurà coses que necessitaràs, doncs, de l'ajuda d'un gestor. Això, lògicament i malauradament, doncs, té un cost, però n'hi haurà d'altres que potser, doncs, en el moment que algú te les expliqui com s'han de fer i de més, per exemple, la gestió del voluntariat, doncs és una cosa que pots fer perfectament des de la teva entitat, ja et dic, si algú t'ho explica com es fa la primera vegada.
Enric, volies fer-li alguna pregunta?
Doncs sí, una mica lligat a això que ens estava explicant el Marcos, clar, si ara entren aquests nous actors en el món de les entitats, les consultories, les gestories, doncs per ajudar a portar aquesta comptabilitat de la qual fins ara les entitats no se n'havien de fer càrrec, això, diguéssim, que entra dins de la feina habitual, doncs, que en el vostre cas pugueu portar la consultora, o té unes especificitats que també obliguin a la gent de les gestories i consultores formar-se una mica en com funciona el món de les entitats?
Aviam, nosaltres ens estem trobant de tot. Nosaltres, per exemple, parlo de nosaltres, estem única i exclusivament especialitzats en aquest tipus d'àmbit. Però aviam, em consta que hi ha diferents professionals, col·legues nostres, de gestories, diguéssim, generalistes, que doncs també ofereixen aquest tipus de serveis. L'entitat, en definitiva, el que ha de fer és, com qualsevol empresa o com qualsevol persona física, no? Intentar comparar i intentar, doncs, veure, aviam, quina persona o quina empresa o quina gestoria li ofereix més confiança, perquè això de les gestories a vegades es mou molt per la confiança. Val a dir que és un sector bastant concret, i un sector bastant específic. Això que vol dir que els rols o els clichés o les cultures que hi ha dintre del món de l'empresa, doncs en el món associatiu són diferents. Són diferents i això el professional, doncs, també ha de ser sensible a aquesta realitat.
Però per tant, ara, Cristina, ara des dels grups de teatres, des de les entitats, haureu d'assumir el cost de contractar una gestoria, un gestor, una empresa que us pugui portar la comptabilitat, és així?
Doncs això serà un problema. Clar, nosaltres som una entitat sense ànim de lucre i justament tenim els diners, o ens movem pels diners que fem per tornar-los a invertir en els nostres projectes. I tots nosaltres som voluntaris, que sentia ara amb aquest senyor que parlava, no? Tots som voluntaris, que ningú cobra res, al contrari, sempre fiquem diners de la butxaca. Clar, només ens falta que, a més, haguem d'anar a una gestoria a pagar per declarar alguna cosa que potser no arribem amb un tope, perquè, no sé, també vam sentir que si no arribaves a 3.000 euros, a 50.000 euros, vam sentir un comentari, no?, de que no caldria presentar no sé quin tipus de factures, però clar, com que no se'ns ha informat, doncs estem totalment estem igual. I el fet d'anar amb una gestoria només, sí, a preguntar, o això ens costarà diners.
Marcos?
Sí, sí. Un comentari respecte al que deia aquesta senyora del tema dels 50.000 euros. És cert, eh? O sigui, de fet, hi ha unes declaracions que el propi ministre d'Hisenda va fer dient que, clar, amb la que s'estava aixecant amb tot aquest tema, abans que s'aprovés aquesta reforma, les entitats que facturaven menys de 100.000 euros no havien de fer aquest tipus de comptabilitat i aquest tipus d'impost. Amb la reforma ho havia de fer tothom, però després d'aprovar aquesta reforma, el propi ministre va declarar que estava estudiant la possibilitat de no aplicar aquesta mesura a les entitats que facturessin menys de 50.000 euros. Però això de moment no està confirmat, per tant s'ha d'anar molta cautela amb aquest tema, perquè, jo espero que el govern es pronunciï ràpidament amb aquest tema, perquè, a professionals i entitats ens estan anant una miqueta, no sabem què fer en aquest sentit. Si aquesta entitat factura menys de 50.000 euros, doncs ràpidament que es posi en mans d'un professional o que busqui algun professional. A vegades hi ha professionals dintre de la junta directiva o dintre de les persones que estan vinculades a l'entitat que sobretot informin del que s'ha de fer.
Doncs Marcos Reinado, del grup Cesca.com, gràcies. Estarem pendents per comprovar sobretot si aquesta nova legislació segueix endavant o hi ha alguna marxa enrere, com podia apuntar el ministre. Gràcies avui per la teva informació. Gràcies, Cristina. Gràcies, productora del grup de teatre L'Acudit del Ferràs. I seguirem parlant d'aquest tema després d'aquesta petita pausa. Però, Cristina, m'han dit que havies de marxar, així que t'acomiado ara. En tot cas, la Laura, tot el que s'arribi a dir, t'ho farà arribar, t'ho ben asseguro.
Molt bé, perfecte, gràcies.
Gràcies, Laura, gràcies, Enric.
Fins ara.
Moltes gràcies.
La tarda a la teva ràdio local. Cada tarda donem veu al relat de proximitat del país i la seva gent. Així és La Tarda, un programa 100% local. La Tarda, sumem accents.
En punt 4:45, cada vegada més municipis estan veient la necessitat d'explicar a les seves entitats, a les seves associacions, com afecta la reforma fiscal i la llei de transparència per a aquelles entitats no lucratives. Per posar un exemple, avui a 7:15, l'Ajuntament de Sant Cugat fa una xerrada per assessorar les entitats sobre la llei de l'impost de societats, que afecta, de fet, directament la seva gestió, com avui estem comprovant aquí a la tarda. Doncs el passat 26 de gener, el Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní d'Anoia també feien una xerrada per parlar de la reforma fiscal i de totes les novetats legislatives que, de fet, afecten aquestes entitats que no tenen cap finalitat lucrativa. Els estudis de Ràdio Sant Sadurní tenim l'Ernest Gili. Ernest, bona tarda.
Bona tarda.
Tenim entès que en aquesta trobada es van donar cita a 51 entitats del poble. Això vol dir que el tema preocupa.
Correcte, sí. Hi ha un gran moviment associatiu i també d'entitats aquí a la vila, i des del Servei de Cultura doncs hi vam voler posar respostes, o si més no, de moment, o donar una primera informació sobre aquesta fiscalitat associativa, per explicar tant el que fa afectacions, novetats i canvis, entre elles la principal, com hem comentat, que les entitats portin la comptabilitat de forma reglada. Avui, per parlar-ne, comptem amb una persona que està implicada en múltiples entitats des de ja fa molts anys. Ell és en Rafa Geriot. Rafa, molt bona tarda.
Bona tarda.
En el teu cas, ens pots oferir una visió, diríem que transversal, ja que estàs vinculat en entitats que, per exemple, CCONG, la qual té un pressupost de més de 2 milions d'euros, i d'altres més petites com ADEMA, que té 1.000 euros de pressupost. Les afectacions seran diferents per grans entitats o entitats petites?
A veure, les grans entitats, CCONG, encara que tingui un pressupost, com tu has dit, de 2 milions d'euros, no és una gran entitat. Una gran entitat és World Vision, que també treballa aquí a Espanya, que té un pressupost anual de 30.000 milions d'euros. Això és una gran entitat. Les entitats de 2 milions d'euros són petites, però estem obligades per llei des de fa anys. Jo he estat tresorer i president de diverses entitats que superaven els 100.000 euros i ja fa anys que fem l'impost de societats i fem la comptabilitat amb normalitat. Això ha de ser així i jo considero que és correcte. Ara bé, les entitats petites no és correcte, però tot això em dona la impressió de que sorgeix en un moment que hi ha molts problemes en aquest país i com que tothom està vinculat a alguna entitat, és una manera de despistar el personal. O sigui, anem a fer tot això, la gent que parli, que s'emboliqui, que digui, que no digui, i després ho retirarem. Això ja va passar fa uns anys, es va retirar, i ara es tornarà a retirar, si Déu vol, per les entitats que es, realment se'ls fa un gran agravi, perquè són entitats que estan molt arrelades a la vida social dels pobles, que fan una activitat impressionant, impagable, impagable, no es pot pagar el que fan entitats culturals, esportives, de medi ambient, etc, etc, i que això sí que els hi afectaria i inclús els faria desaparèixer, perquè clar...
Però Rafa, un segon, digues. Com afecta aquestes entitats més petites? Perquè ho puguem entendre tots i a totes, a la pràctica, sí. Haver de presentar aquest impost de societats.
A veure, aquestes petites no els hi afectarà res perquè retiraran la llei.
Això, però de moment no l'han retirat.
Però anem a la retiraran. Això és despista total. Però anem
sí,
però
un segon, Rafa. Sí. És que, sobretot, perquè hi ha moltes entitats, hi ha molta gent que ens està escoltant i sí. Volem que les coses li quedin ben clares. De moment el govern espanyol no s'ha fet enrere.
Bueno, suposem que no es fa enrere.
De moment no s'ha fet enrere.
No s'ha fet enrere. Suposem això de que no es fa enrere. Doncs simplement tindran que trucar-me a mi com a president de l'agrupament de petites i mitjanes ONGs de Catalunya, jo els explicaré com faran la comptabilitat, farem cursos, serà molt senzill perquè tenen 3 moviments a l'any i no passa res. Farem l'impost de societats, sortirà a pagar zero i punto i pelota. Ara bé, hi ha una sèrie de coses que les ONGs no poden fer, que les associacions petites no poden fer, com és cobrar entrades o fer determinades coses, perquè això la llei ja d'abans i d'ara obliga a fer IVA, etc, etc, etc. Llavors, hem de mirar fórmules perquè sigui donatiu, etc, etc. Això els hi explicarem a la federació.
Sí, però per exemple, hi ha moltes federacions, moltes plataformes, i ara sí. Em refereixo a les comarques gironines, que fa poc sí. Alertaven del risc que suposa per la seva supervivència l'obligació sí. De declarar aquest impost, encara que facturin menys de 100.000 euros anuals. De
fet, a veure, facturar 100.000 euros anuals ja déu-n'hi-do.
Menys.
Però menys 99.999, déu-n'hi-do. Ara bé, aquestes no és preocupant, perquè 100.000 euros són molts euros. El preocupant és les entitats com ADEMA, que portem a Sant Sadurní 26 anys plantant arbres cada any, que fem una tasca social, informativa, de formació, etc, etc, i que tenim un pressupost de 22 socis a 20 euros, 400 i pico euros, més una petita subvenció de l'Ajuntament de 300 euros, més algo que puguis fer d'algú 1.000 euros l'any. Aquestes són les que preocupen, perquè aquestes... Què tenen que fer? Doncs o faran la comptabilitat i faran l'impost de societats i ho faran ells, perquè si no, no podem pagar un gestor. Un gestor, aquí a Sant Sadurní tenim bons gestors. Són gestors de poble que t'ho fan molt bé, però de seguida, com a mínim, et cobraran 100 euros l'any. I clar, és el 10% del teu pressupost, i això toca la pera. Però si s'ha de fer, es farà, i l'entitat s'espavilarà.
Sí, perquè de fet, el que
gent
reclamen...
que no som tontos.
Clar, de fet, el que reclamen les entitats, aquestes a les que em referia, que s'havien queixat ja... pel que podia suposar l'aplicació d'aquest impost de societats, d'haver-lo de declarar, és que reclamen un marc legal propi per a les associacions sense ànim de lucre.
Ja el teníem, aquest marc propi. Ara el que està... Aquest senyor Montoro fa les lleis, és un senyor que una vegada està al poder fa el que vol, i això no està previst en el moment que fan les eleccions, i ara s'ho treu de la màniga. Però això no està pensat per aquestes ONGs petites de poble. Això està pensat per ONGs que estan rebent 40-50 milions d'euros del govern...
Clar, però una cosa
que tenen un pressupost de públic del 98,8%. Aquestes són les que tenen que perseguir.
Clar. Però ens fixem
en
les petites, euros, Rafa. Ens fixem en les petites, amb les que tenen menys recursos.
Bueno, no passa res. Si s'ha de fer la llei, som una gent resistent, som d'una raça...
Rafa, fa un moment teníem un grup de teatre que ens deia que ells no veien ni un duro i com es posaven ara a declarar aquest impost. Però m'agradaria saludar...
Però els hi farem nosaltres, l'ajudarem. Si la llei no la retiren, vindran a les federacions i nosaltres els ajudarem. Els gestors faran la seva feina si els necessitem, per les que siguin més grandetes, però aquestes tan petites... les federacions estem per ajudar
i clar, però si fos tan fàcil,
ajudarem.
Si fos tan fàcil,
és que és fàcil, no és difícil. Mira,
Rafa, si fos tan fàcil els ajuntaments, les entitats, no hi hauria aquesta preocupació, no
perquè
estaríem fent xerrades,
som
no
molt
estarien assessorant.
Som molt inculs i
Rafa,
tenim
perdona,
molta por.
M'agradaria saludar l'economista de l'empresa d'advisoria, sí. L'Ivo Florenza. Ivo, bona tarda.
Hola, bona tarda.
És que volem, avui el nostre objectiu és que quedi ben clar quines són les entitats, les associacions que a partir d'ara han de presentar l'impost de societats. Tenim entès que totes.
Efectivament, seran totes.
Sense excepció.
sense excepció.
Clar, jo ara demanava, què representa per una entitat petita, per una associació que no té ànim de lucre, haver de portar una comptabilitat per partida doble per poder declarar aquest impost? Ens ho expliques? Però perquè ho entengui tothom, si us plau.
Bé, primer el que ha sortit amb aquesta nova llei, amb la llei 27/2014 de l'impost de societats, l'únic que ha fet és retirar el límit que estaven obligats a fer l'impost de societats, a fer la declaració de l'impost de societats. Són aquests 100.000 euros que estàveu parlant d'ara, sí. Més un parell de coses més que hi ha, d'acord? Aquí hi ha dos grans bandes, no? Dos grans apartats. Un és el que és la gran ONG, la gran fundació, la gran associació, aquests fins, com dèieu ara vosaltres, aquests estan fent l'impost de societats, ells tenen rentes exentes i rentes no exentes, tributaran per IVA o no tributaran per IVA, i aquests seguiran exactament fent el que estaven fent fins ara. Què passa amb les petites associacions, les que fins ara no feien res? Doncs, bueno, hauran de fer una declaració. Hauran de portar comptabilitat? Hauran de no portar comptabilitat? Legalment haurien de portar una comptabilitat. Però sí és cert que el 99% de les petites associacions amb un lliure registre d'ingressos i despeses es poden confeccionar un impost associat, una declaració, que sortirà a pagar zero. Jo no ho veig tan complicat. Sí que possiblement necessitaran un gestor o un assessor que li faci la declaració de l'impost de societats. Però serà una cosa molt senzilla. Jo crec que no ens hem d'alarmar tant.
Per tant, hauríem de tranquil·litzar tots aquests responsables d'entitats, d'associacions, que assessorats allò una mica seran capaços de portar la comptabilitat i aquest llibre que, per exemple, hauria de tenir tota persona treballadora autònoma.
Efectivament.
Però la pràctica no és així.
Però serà una cosa molt senzilla. És que el problema és que hi ha moltes associacions que no estan portant, no estan aprovant el pressupost de l'any següent, doncs no estan aprovant els resultats de l'any anterior, no fan assemblees, i sota aquest paraigües hi ha associacions, que no són totes, que estan fent una activitat econòmica i no estan declarant uns ingressos que s'estan produint. I degut a aquestes petites associacions, doncs totes les petites associacions que estan dintre aquest marc estaran obligades a presentar l'impost de societats. Però ja dic, és una cosa molt simple. És que inclús amb l'assessorament d'una federació, d'una fundació, d'una associació, els podran ajudar a fer la declaració de l'impost de societats. Serà una declaració molt senzilla.
Per tant, en cap cas han de patir per la seva supervivència, com per exemple fa pocs dies reclamaven 14 federacions que deien que aquest impost de societats feia perillar les entitats més petites, de fet es reunien i reclamaven un marc legal propi per les associacions sense ànim de lucre. No han de patir gens?
Jo penso que no. Al final, què els hi pot costar? Si s'ho fan ells, s'ho poden fer amb l'ajut de qui estimin oportú, no? I si necessiten un assessor o un gestor, no sé, els honoraris que cada un o cada despatx pot facturar, però sí, cert, poden ser 100, 200 o 300 euros a l'any. Si realment venen d'aquests 100 o 300 euros a l'any la supervivència d'aquesta associació, doncs jo crec que podríem fer una mica un esforç per pagar aquests honoraris. I si no els poden pagar, per demanar assessorament que els ajudin a fer aquesta declaració.
Quan parlem d'una comptabilitat per partida doble, no sé si tothom ens entén.
Bé, una comptabilitat per partida doble bàsicament és agafar tot el teu banc i dir que el que he cobrat de quin client o de quin organisme ho he cobrat i el que he pagat a quin proveïdor o a quin creditor he pagat. Bàsicament és això.
Ara el Rafa es llançava i deia no, que el govern espanyol ho retirarà. Hi ha indicis de que realment hi pugui haver marxar enrere en aquest sentit?
Jo estic convençut, el Rafa pot pensar el que estimi oportú, jo crec que no la retiraran. Inclús puc arribar a entendre, i no em vull tirar les associacions a sobre, puc arribar a entendre l'aprovació d'aquesta norma o per què han tret aquest article o han eliminat aquesta limitació dels 100.000 euros.
Per perseguir les entitats més grans?
No, jo crec que no. Jo entenc que l'agència tributària té una quantitat de NIFs, d'associacions, brutal. Perquè fins ara, en els últims 20 anys que jo porto en aquest tema, l'únic que feia l'agència tributària o l'administració de la hisenda que pertoca és donar un NIF, donar un CIF. I aquí s'ha acabat. Llavors, perdien el control de totes aquestes entitats. A partir d'aquí, jo crec que el que vol l'agència tributària, hisenda, és primer de tot veure quines associacions estan actives i quines no estan actives. D'acord? Per fer una mica un filtratge. I aquella associació que no presenta l'impost de societats la sancionaran en 200 o 250 euros per no haver presentat l'impost de societats i possiblement d'aquí dos o tres anys la podrien donar de baixa dels cens. Correcte?
Per tant, és d'alguna manera posar el punt de partida per saber totes les entitats que hi ha ara mateix, quines són les actives, les no actives, sí. I aquí anar a perseguir qui s'estigui saltant la llei?
Efectivament. I a partir d'una vegada tinguin controlat quines associacions estan actuant, anem a veure, perquè no és que siguin totes, jo crec que són un mínim, però hi ha associacions que estan fent activitats econòmiques i empresarials, hi ha associacions que estan fent que tenen un bar, o que venen samarretes, o que venen no sé què, i aquesta activitat porta IVA, i ho estan fent incorrectament. I no estic parlant de l'associació que té un pressupost de 1.000 euros a l'any,
no.
Parlant d'associacions que poden tindre 60-70.000 euros a l'any. I això crec que és el que a futur, a 2-3 anys, el que està buscant el govern.
Ivo Florença, alguna cosa més a afegir que no haguem dit?
En principi no, jo entenc, jo reconec i entenc que és una mica un enrenou, un enrenou per aquelles petites associacions, AMPAs, associacions de veïns, clubs esportius petitons, però bé, amb un gestor de poble, amb un petit assessor, fer una declaració si realment estan fent activitats que estan exemptes, que serà una declaració que farem el juliol del 2016 i molt, molt, molt senzilla.
Clar, perquè realment tot aquest canvi es comença aplicant l'exercici de 2015, vol dir que fins al 2016 no ho haurem de presentar, eh?
Correcte. I el de la doble comptabilitat, que també hi ha molt d'enrenou, sí. Jo els diria a les petites, seguiu fent fins ara. Porteu un bon control, un bon registre d'ingressos i despeses. No us, si no podeu gastar-vos 100 euros mensuals o 200 per portar una comptabilitat, quan arribi a l'impost de ciutats de l'any que ve, ja el vostre gestor us agafarà els ingressos que heu tingut, us agafarà les despeses i us confeccionarà un petit impost de societats. A pagar zero. És que si no hi ha activitat econòmica empresarial, sortirà a pagar zero. I ja està.
Ivo Florença, economista de l'empresa Advisoria, gràcies per deixar-nos tan clar cada un dels elements d'aquesta reforma.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Rafa Geriot, persona implicada en múltiples entitats des de fa molts anys. Moltíssimes gràcies avui per acompanyar-nos des de Ràdio Sant Sadurní.
Tinc que dir una cosa, que el que ha dit aquest senyor és absolutament correcte.
Doncs gràcies per tot, Rafa. Gràcies, Ernest.
Fins ara.
La tarda. La realitat més propera a la teva ràdio local.